IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ara comença Dimes i Divins, el podcast d'Estora Vermella d'IB3 Ràdio.
Sempre s'ha dit d'ella que Hitchcock la va triar com a la seva musa perquè allò que per de fora era gel, per de dins era foc.
Davallaven de gel, o sigui, la va tenir així com estem nosaltres ara, així de prop.
I si no estava elegant, estava fascinant, no? O sigui, increïble, tenia un magnetisme molt potent.
El capítol d'avui, Grace Kelly.
Siau, benvinguts a Dives i Divins, el podcast sobre cinema, curiositats i xafarderies d'IB3 Ràdio. Sabíeu que una de les actrius internacionals més elegants de tots els temps va triar Mallorca com a destinació del seu viatge de noces?
Ella i el seu home es varen allotjar a l'Hotel Formentor, concretament a la suite 322, batejada des d'aquell moment com la suite Grace Kelly. Un 21 d'abril de 1956, els prínceps de Mònaco desembarcaren en aquest indret de l'illa per deixar-hi una empremta que perdura fins avui.
Dives i Divins.
Durant el temps que passaren aquí, assistiren a una correguda de toros, a un sopar de gala, a capitania general, visitaren les monges de Madre Alberta i fins i tot feren qualque excursió. No gaire sortides, han de dir, perquè s'estimaven més gaudir de la privacitat i mantenir-se allunyats de les càmeres.
Tant els va agradar l'illa que hi tornaren l'any 1961 amb motiu de la inauguració de l'Hotel Son Vida. I el 1964 farien el darrer viatge documentat a Mallorca, aquest pic amb els seus fills, uns jovenets, Carolina i Albert de Mònaco.
Alguns apunten que el de Grace i Rainiero va ser un matrimoni de conveniència i que l'elecció de l'actriu per formar part de la vida del príncep va ser meticulosament calculada. Mònaco necessitava una figura que revitalitzés la imatge deteriorada d'aquest petit principat que s'havia convertit en el bressol del joc a Europa i en refugi de gent de dubtosa reputació. Algunes fonts asseguren que la figura d'un capellà, el pare Tucker, assessor de Rainiero, va ser fonamental en aquesta decisió.
Supos que mai sabrem si hi havia passió o no en aquest matrimoni, però abans d'aquesta etapa com a princesa, deixant enrere Hollywood i la fama, hi havia una dona a qui Hitchcock ja havia descrit com la musa de la perfecció.
Però, Marta, com resumim una vida de pel·lícula?
I de començant pel principi. Grace Patricia Kelly va néixer a Filadèlfia, Pensilvània, l'any 1929. No va tenir una infantesa desgraciada com Marilyn Monroe, ni va créixer en un entorn humil com Ava Gardner. Grace va néixer en el si d'una família acomodada d'origen irlandès en una mansió de 17 habitacions. Mentre el país sencer patia les conseqüències del crac del 29, ella creixia envoltada de comoditats i amb l'educació dels millors col·legis catòlics.
I és clar. Tenir les espatlles cobertes també ajuda a prendre decisions. Tenia tan clar des de petita que volia ser actriu que, just acabar la secundària, va partir tota sola cap a Nova York a provar sort. Start spreading the news. I'm leaving today. I la sort estava de la seva part, perquè amb una bellesa sense precedents, un 1,69 d'estatura, ulls blaus, cabells rossos i una cintura de vespa, no li va costar trobar el seu lloc al món del cinema. En només 20 anys ja debutava a Broadway amb El pare, un text anticlerical del suec August Strindberg, una actuació per la qual va rebre molt bones crítiques, que li varen obrir les portes de la televisió i el cinema, on acabaria participant en més de 60 produccions.
Va protagonitzar Sol davant el perill amb Gary Cooper el 1952 i Mogambo el 1953, però no va ser fins al 1954, amb Crim perfecte, que Alfred Hitchcock la va convertir en tota una estrella. I I després, la seva actuació a La finestra indiscreta la va catapultar definitivament a la fama amb aquell paper tan icònic al costat de James Stewart.
Grace es va mantenir especialment activa aquell 1954 en 5 pel·lícules estrenades en només 365 dies i passaria la història gràcies a l'Oscar a millor actriu per L'angoixa de viure. Només un any després tornaria a fer feina en Hitchcock a Atrapa un lladre al costat de Cary Grant.
Però, un moment, sempre he tingut el dubte. Varen tenir una història d'amor, Grace i Cary, o només van ser xafarderies?
T'he de dir que ho he estat investigant, però no hi ha confirmació oficial. Sospites totes les del món. La química a la pantalla era innegable, però relació, si n'hi va bé, la varen mantenir en secret. Això sí, quan ella va morir, Cary Grant va volar a Mònaco per assistir al seu funeral, però el que va passar, o no, quan quedaven a soles, malauradament, no ho podem confirmar. I en qualsevol cas, no va ser prou fort, perquè ella, al cap i a la fi, va decidir casar-se amb Rainiero.
Vives i divins, amb Xisco Nadal i Marta Grau a IB3 Ràdio.
Grace Kelly i el príncep Rainiero III es varen conèixer el maig de 1955 durant el Festival de Cinema de Cannes. Tot i que inicialment era una trobada diplomàtica per impulsar el turisme al Principat, diuen que hi va haver un enamorament sobtat que es va consumar ràpidament i va desembocar en un compromís oficial en manco d'un any.
La parella es va casar l'abril de 1956 en el que es va considerar l'esdeveniment del segle, unes noces de conte de fades amb un vestit irrepetible i considerat un dels millors vestits royal de la història.
Com era aquest vestit?
No faré spoiler, perquè després ens ho explicarà la nostra estilista, però te puc avançar que va ser una creació icònica de Helen Rose, confeccionat amb por de suar, tafetà, tul i randa de Brussel·les de més de 100 anys, adornat amb milers de perles. Un disseny de cos ajustat, coll signe i faldilla ampla que destacava per la seva elegància clàssica. Wonder how long it will take.
Les noces varen reunir uns 700 convidats, més de 1.500 periodistes i prop de 30 milions d'espectadors. Tres dies de celebració que es convertiren en un fenomen mediàtic global.
I després d'aquest bany de masses, decidiren que la privacitat d'un hotel luxós en una illa paradisíaca seria el lloc perfecte per al seu viatge de noces. Però realment era Grace Kelly, tan apassionada, va abandonar el cinema per amor. La professora d'Història de l'Art, Maria Magdalena Brotons, ens ho explica.
Bé, no li podem demanar, i encara que li demanéssim, no sabem si mos diria la veritat, no? Però és un cas molt... d'aquesta actriu és un cas molt especial, perquè en molt pocs anys se va fer hiper mega famosa, super famosa. Ella era una actriu que segurament devia haver estat una dona turmentada, i ara estic fent psicoanàlisi barat, però no sé si se sap, coneixeu un poc la seva biografia. Ella era filla d'un empresari multimilionari de Filadèlfia, crec que era irlandès, d'origen irlandès, sa mare d'origen alemany. Ella, sabó que els seus germans eren com a molt forts, molt esportistes, i ella, pobreta, no. Era més magreta, més tímida, i sempre va tenir un poc aquest complex d'inferioritat, que qui uniria a dir, no? Davant aquest pare tan poderós, no? I aquesta mare tan dura. Ella des de ben jove va voler dedicar-se a la interpretació, li varen deixar anar-se'n molt joveneta a Nova York, un poc també empesa per seu oncle, que era escritor, havia guanyat el Pulitzer, i era qui la recolzava amb aquestes aspiracions d'actuar. Va rebre lliçons de dicció a Nova York, perquè sabeu que tenia un accent molt marcat, i sembla ser que això va ser una de les grans característiques de la seva bona dicció, perquè ella, en un principi, per guanyar-se la vida, se va dedicar a fer de model i també a fer anuncis de televisió i programes de televisió, perquè tot i que a casa seva tenien, no els hi faltaven els doblers per mantenir-la, però ella volia deslligar-se d'aquesta pressió familiar, perquè sabeu que de joveneta també era bastant... lligava molt, vaja, no sé dir-ho d'una manera un poc...
Era una dona d'èxit.
Era una dona d'èxit, sí, d'èxit, i a més que sabeu que...
D'una bellesa.
Sí, 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 sí. I clar, això sabó que li varen enviar a sa germana a Nova York perquè la controlàs, i ella volia ser lliure, fer allò que volgués, i va començar a guanyar-se sa vida pel seu compte per no tenir aquest lligam de sa autoritat familiar. Per tant, se va fer famosa com a actriu. Compten les seves amigues de l'escola que quan la veien per la televisió fent aquests anuncis tant de glamour i a les revistes de moda, que no s'haguessin imaginat mai, tu, ara que deies una dona tan guapa. Sabeu que la seva vida privada anava amb un jersei, amb un mocador pel cap, però clar, després...
No m'imagina Grace Kelly com si li hagués escopit la mà. També t'ho dic. M'acosta de creure, però podria ser.
No, clar, però tot i que segurament aixecada de llit era guapíssima, si després li poses un balment o amb un maquillatge i un... No, això encara té més glamour, podríem dir, no?
Millora.
Millora.
Una persona que no representa la imatge, o sigui, la seva imatge no representa la persona que era per dins, perquè la seva imatge mos d'una dona com a recta, conservadora...
Perquè segurament és això allò que li varen voler inculcar des de petita, no? Sempre s'ha dit d'ella que Hitchcock la va triar com a la seva musa perquè allò que per de fora era gel, per de dins era foc. I això és molt més eròtic que no... vull dir, la insinuació, allò que tu pots entreveure però no ho dissimules, és molt més... eròtic, i per Hitchcock, que era un gran erotòman, que no, per exemple, Ava Gardner, no? Una morena despampanant, però que ho veies a primera vista. Ara pensa en Mogambo, no? El gran duel entre la morena explosiva i la rossa més, podríem dir...
Filla flor.
Sí, clar, però amb qui se va liar Clark Gable a sa vida privada?
Clar.
Passa que la pobra se va enamorar i ell la va deixar tirada.
Sí, era un mite eròtic per Alfred Hitchcock i també per a tota la humanitat. En el cas del director, va arribar a repetir amb ella en tres ocasions i fins i tot li hauria agradat una quarta.
Sí, i a més, Hitchcock la va temptar, després quan ja era ja casada i ja havia deixat el cinema, per fer de Marnie a Marnie la lladra, l'any 63 o 4.
En lloc de Tippi Hedren.
Sí. Sí, 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 però ella
com
ja...
Com hauria canviat la història del cinema?
Segurament, sí, sí, però ella ja estava retirada, feia de mare i ja no va... Però sí, és una imatge tan sensual, no tant crim perfecte, que també, però sobretot a La finestra indiscreta i Atrapa un lladre, lo podrien titular.
Sí, sí, més
o manco. Que és aquesta pel·lícula allà on que passa a la costa del sud de França. No coneix a Rainier en aquesta pel·lícula, sinó a la seva següent pel·lícula, que també passa en aquella localització, El Cigne, i sembla ser que va ser en Onassis, és qui li va dir a en Rainiero, convida-la en el palau, que veuràs que t'agradarà.
Convida-la a berenar.
Convida-la, sí, i varen fer tec. I és que de molt poc temps se varen casar, molt pocs mesos. Love, oh love, oh love. Hitchcock, quan ella li va dir que deixava el cinema per fer de princesa, per allunyar-se dels paparazzi i tal, se'n va enriure d'ella. Li va dir, que te penses, no? Ella, lo millor, se pensava que duria una vida més tranquil·la, però, evidentment, no va ser així.
Tenia un altre tipus de bellesa.
Sí.
És a dir, com a princesa de Mònaco, la imatge que proporcionava o que mostrava no era la mateixa que quan va ser actriu de cinema. Tu deies, m'encantaria incidir una mica en això, que va ser una dona d'una trajectòria molt curta, però que va aconseguir ser èxit tot d'una.
Tot d'una, perquè ja la primera pel·lícula que va fer, que va ser Sol davant el perill, que de més se va enamorar. de Gary Cooper, que li duia 40 anys, eh? Però bé, aquestes coses passen.
També te dic, encara que te duguis 40 anys, en Gary Cooper te diu, jo què sé, vols venir a la meva caravana?
Clar,
corrents. No acabaré la frase, brotons, lo de vine aquí, no l'acabaré aquesta frase, perquè no sé si en Gary Cooper la va dir o no, però és cert que ha de ser complicat resistir-se.
No, clar. El paper, no sé si me'n recordeu, fa de s'esposa... és un paper que no és massa important, però ja va cridar l'atenció i després va fer Mogambo en John Ford. És a dir, va cridar l'atenció de John Ford i després va fer Mogambo, que Mogambo ja va ser set-sit.
El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto una noche de...
Ella va venir en un barco de nombre extranjero i va arribar a Formentor
amb
aquest viatge de noces en Rainiero.
Sí,
clar,
sí.
Com se va viure en aquell moment? És a dir, però que has pogut llegir,
sí.
Què va suposar l'arribada de Grace Kelly, cara nostra?
A veure, mos trobam a una època allà on començaven a arribar els famosos i Hotel Formentor era un lloc, un pol d'atracció, recordant que ja havia passat Chaplin per allà i bueno, molt d'altres personatges famosos. Formentor havia tingut la seva etapa d'esplendor, molt breu, és cert, a final dels anys 20, i després, en els anys 50, se començava a obrir. Jo, si voleu, vull obrir imatges de Grace Kelly a Formentor, hi ha en el Nodo, en el documental del Nodo, hi ha un Nodo que documenta l'arribada de Grace i Rainiero com a viatge de noces.
Vives i Divins, amb Xisco Nadal i Marta Grau a IB3 Ràdio.
I efectivament, varen arribar a Mallorca amb el iot Deo Jovente, que els havia regalat Aristòtil Onassis, i varen revolucionar l'illa de cap a peus. Fa molt d'anys d'aquell moment, però encara hi ha persones que recorden perfectament el pas de la diva protagonista d'avui per Mallorca. Sandro Fantini era només un nin en aquell moment i la seva família tenia una botiga a les delicatessen més famoses de tota l'illa, productes només aptes per a paladars exquisits, com el de Grace Kelly. Així ho recorda ell. And even Lana
Turner's smile. Això era a finals d'abril i principis de maig era Setmana Santa. Jo ja estava de vacances de l'escola. I va coincidir que mon pare preparava el pedido i jo en bicicleta me n'anava fins a l'esport. Tenia que fer tot el protocol per la tua autoritat portuària perquè me deixés entrar i arribava a peu. I va coincidir un dia que quan jo arribava, ella i en Raniero davallaven de llat. O sigui, la vaig tenir així com estem nosaltres ara, així de prop.
Sandro Fantini, per favor. Ets només a prop que estiré de Grace Kelly mai en la meva vida. Com era ella?
Ella era molt elegant. Una senyora elegant. O sigui, ella... jo crec que estic tan acostumada a estar davant càmeres i tal i qual, que ella... jo crec que estic actuant tot el seu temps. O sigui, era una dona amb personalitat, en poques paraules. O sigui, jo la record que també, dins d'aquests dies, jo era un noctàmbul encara que tenia 16 anys, ja començava a sortir.
Però tu ja sabies que la vida interessant era la nocturna.
Exacte. Entonces, va coincidir que vàrem anar amb un parell de mitja a fer una volta per la plaça Gomila i ella sortia també del restaurant El Patio, que era
un puesto
obligat per tots els que venien importants. I vàrem veure que, per cert, jo en el llibre que jo va fer i va posar una foto que tinc de quan sortia ella del restaurant, però bo és aquella persona que sabia on anava, que sabia qui era. Saps què t'ho vull dir? Tenia una personalitat molt particular.
I era simpàtica? És a dir, quan tractaven gent desconeguda...
Jo fins aquí no t'ho puc dir perquè jo no vaig xerrar amb ella mai.
Però, Sandro, el dia que tu li dus aquesta comanda de la teva xarcuteria, ella la va recollir? No la va recollir? Només te va veure?
No, ella davallava amb en Raniero, jo estava a vora de Barandilla, i va saludar, perquè saludava a tothom. En Raniero era més sec.
This is a man's world.
Jo vull demanar-te, Sandro, què duies en aquelles bosses per anar a Grace Kelly? Què va demanar a Grace Kelly? Demanava cuixot, demanava formatge, demanava foie gras, que és allò que volia no, anar a Grace
que,
per baixar.
Jo el que més recordo, alerta, no, ara diria mentides si ho recordàs tot, perquè no me'n recordo. D'una cosa sí que me'n recordo, perquè era una cosa que altres metges ho recomanaven per de la nostra tenda, que era el cuixot cuit. Entonces, el sec el cuixot cuit i la mantequilla que nosaltres veníem, com era, el cuixot era cuixot, no era els invents avui en dia de carne injectada i coses d'aquestes. Entonces, això sí que és cert que ho duia. Sé que hi havia altres coses, conserves i tot això, però no me faig dir què perquè diria mentides.
No, no, Sandro, jo m'ha quedat un detall, Marta, de que Grace Kelly va menjar cuixot cuit de Can Sandro i mantega bona, feta a Mallorca.
Però tu t'imagines, Xisco, un Sandro Fantini jovenet amb una bicicleta, perquè estic segura que els teus pares te deuen dir, per favor, no te despistis. Això d'arribar puntual a puesto.
Sí, mon pare sabia que jo... En aquells anys, alerta, la mare de mon pare era molt grossa. M'entens? Ara, ja, a més, la il·lusió me voy a llevar com hi ha Grace Kelly, i això era un sumum.
Supos que li contaries a tothom.
Exacte.
Va ser així. Una vegada que tu vas, li deixes la bossa...
Ell ha xerrat de Nero Flynn. Nero Flynn venia en persona a la tenda. I Errol Flynn, en mon pare, li deia brother, perquè mon pare tenia un físic molt perescut en Errol Flynn,
no,
i duia els bigotets com ell.
I li deia brother.
I venia amb un, en aquell entonces, amb un descapot, amb un cotxe americà descapotable blanc, me'n recordé tot, i aturava davant la tenda, perquè el carrer Sant Miquel podia circular el cotxe, aturava davant la tenda, botava perquè no obria mai la finestra, la porta, botava, hello, brother, i comprava i se n'anava.
Ell ja sabia on hi havia la bo. Eh? Ah? Que aquesta gent ja sabien on se venia la bo.
Per dir-ho de qualque forma, la favorita era quasi italià. Era bon podien trobar formatge de Parma, cosa que no en tenia ningú. Clar, hi havia després...
Les delicatessens autèntiques.
Hi havia la Pajarita, hi havia el Martillo Vell, hi havia una sèrie de tenders més antigues que nosaltres, però la novedat era que era quasi italià, no era un cas mallorquí que havíem... M'entens?
Errol Flynn va ser protagonista del nostre primer capítol, però no havíem parlat de l'alimentació de Errol Flynn, sí, del seu lloro, però no d'ell. I ara que te tenim aquí, Sandro, què comprava Errol Flynn quan venia a la vostra botiga?
No, sobretot jamón serrano.
Li agradava el cuixot salat?
Jabugo.
Vives i Divins, amb Xisco Nadal i Marta Grau a IB3 Ràdio.
Totes les celebritats que han visitat les nostres illes compartien aquest gust en comú, freqüentaven els millors llocs, tastaven el més bo de que nostre i s'allotjaven als espais més exclusius, com l'Hotel Formentor. La parella va triar aquest establiment per passar-hi part del seu viatge de noces, un lloc idíl·lic on podien gaudir de la màxima privacitat i on el personal, perfectament entrenat, respectava escrupolosament aquesta premissa. Vicenç Vidal va ser el segon metre de cuina a l'establiment. Durant la visita de Grace, el personal no parlava d'altra cosa.
Bueno, yo sé pues lo que he sentit contar a la gent que hi havia, sobretot el mestre Briel Solivelles, que em va descansar, que m'ho va deixar ara fa un grapat de mesos, pues que ell era un... o que li duia un desayuno, perquè ell havia estat a França i xerrava bastant bé el francès. Entonces, ell el van posar per servir a Grace Kelly en un desayuno, sobretot, i després en un menjador, també.
Què contava?
I contava que quan anava a l'habitació, que era molt amable, que ja quan ell arribava ja estava vestida, i després quan la tornava a veure... que anava a dinar, s'havia tornat a enviar, després ho deixava al vespre, potser la tornava a veure i s'havia tornat a enviar, al vespre anava a sopar i s'havia tornat a enviar de roba.
O sigui, que me vol dir, Vicenç, que Grace Kelly utilitzava diferents looks al llarg del dia.
sí. Segons Mestre Biel, sí. Sí, sí. I la veies amb quatre vestits diferents cada dia.
I quan el Mestre Biel pujava a la seva habitació, m'imagino perquè havien demanat, no sé si directament el sopar o algun snack, recorda que li digués què demanava exactament, què li agradava menjar?
Jo sé que un tip me va dir que ell, un dematí, li pujava tostes amb mermelada, tequila, un suc de taronja, cafè, i li posaven encimades i un bollos. Tot, les encimades i la pasteleria que se feia a Formentor, se feia tot allò.
Feia un bon berenar.
Sopar, tot. La colteria demanava uns ous, però sí.
Era un temps en què Grace Kelly viatjava amb el seu amo, Rainiero, i passaven temps a l'hotel Formentor. El Mestre Biel li va contar alguna anècdota del matrimoni per al pas d'aquest hotel?
Bueno, m'ha contat un dia que, claro, tothom la respetava molt, en Grace Kelly. I un vespre, que hi havia ball, hi havia un director que se va atrevir a demanar-li per ballar i li va dir que sí, i va ballar el director.
Un director de l'hotel Formentor, o sigui, ell mateix...
De l'hotel.
Li va dir, per què no, la vida són dos dies, li demanaré per ballar, creus que li... I va dir que sí.
I va dir que sí, aquesta anècdota sí, no me l'ha contat. Sí.
M'imagino que aquest director d'hotel contaria aquesta anècdota en els seus fills, en els seus nets i a pràcticament tothom, com és lògic. Era una dona amable?
Sí. El Mestre Biel deia que era també molt amable, molt atenta, molt respectuosa, sí.
I devia revolucionar l'hotel Formentor quan arriba una diva d'aquestes característiques, com era Grace Kelly. M'imagino que tot havia estat a punt, tot net, tot en perfecte estat de revista. Devia suposar una tensió també per als treballadors.
Bueno, Formentor, sempre la limpieza ha estat una referència a dins Mallorca. Va.
I recorda l'habitació on es va quedar Grace Kelly amb Rainiero, perquè sé que tothom sabia, no?, quina era l'habitació en concret i fins i tot els amants del cinema o mitòmens demanaven per aquesta habitació en concret.
Jo me'n recordo malament, la 322, que era de Grace Kelly, i la 222 de ball era la de Churchill.
Com era l'habitació 322?
Bueno, és la part central de l'hotel que surt allà on se veu l'estalinata, que va cap a la mà, aquella estalinata tan guapa que hi havia, pues, quan pujava l'estalinata, és la que tenies enfrente, la que estava enfrente a l'esquerra, perquè a la dreta era la 323, que eren similars, tant la 323, la 223, la 323, aquestes quatre eren similars.
I recorda vostè algunes persones que s'allotjassin temps després demanar per aquesta habitació per una qüestió de, tal vegada, o bé per amants del cinema o mitòmens, demanar per aquestes habitacions en concret?
Bueno, jo no sé si ens demanaven, però nosaltres demanàvem un número d'habitació quan venien a dinar i a sopar, en un desayuno, no. I n'hi havia que, claro, tenien aquesta habitació i te deien, jo tengo la de Grace Kelly, o jo tengo la de Churchill, o jo tengo la del doctor Barraquet, que és de la 338, saps? I ja te deien, com que dius, jo tens aquesta habitació.
Home, necessito un tracte preferent.
Tot el que va ocórrer a la vida de Grace Kelly era digne de pel·lícula, tant el que passava davant com darrere les càmeres. La seva biografia ha resultat tan atractiva que diversos cineastes n'han volgut explicar la seva història, com Armand Rovira, que va decidir immortalitzar-ne una part en el seu curtmetratge Què serà de Baby Grace.
Jo sí estava enterat de que Grace Kelly, després de casar-se amb el príncep Rainiero, pues, havia passat pues, una temporada, bueno, de viatge, no?, després de casar-se a Mallorca i s'havia filmat, hi havia imatges. Jo sabia que hi havia imatges, però no les havia vist. Llavors, bueno, vaig començar a buscar, abans d'escriure el curtmetratge, vaig començar a buscar en el Nodo, i el Nodo, efectivament, havia filmat a Palma a Grace Kelly, pues, bueno, pues a Formentor, a la plaça de Toros, que va estar pues, bueno, pues una tarda, no? I la van filmar. Llavors hi havia bastant material. I pues, jo vaig pensar, dic, ostres, quan li vaig dir al productor, en Jaume Rodríguez, i li vaig dir, per què no faig una història que va barregir ficció amb documental, no? I llavors havíem de comprar aquestes imatges d'arxiu que li van comprar a Televisió Espanyola, i perquè si no no era possible, no? I a partir d'ahí doncs, vam començar a escriure Jorge Berenguer, que també treballava a la productora, i ell i jo vam escriure el guió, no? Després jo vaig dirigir el curtmetratge, però bueno, va ser una mica el punt de partida, no?
Clar, que és allò que et va fascinar d'aquesta visita de Rainiero III de Mònaco i Grace Kelly a Mallorca l'any 56?
Bueno, jo crec que quan un viu a Mallorca, no? quan ve algú de fora, sempre és molt potent, no? O sigui, de fet, ja s'havien fet curtmetratges, Antoni Lester havia fet, quan en Jimi Hendrix va tocar, havia fet un curtmetratge, no? Va tocar a l'illa de Mallorca, després en Marcos Cabotà també va fer quan en John Lennon va estar, no? I, bueno, en un procés judicial a Palma, no? Jo crec que tots aquests fenòmens internacionals, quan arriben a l'illa, no sé, hi ha alguna cosa com que sempre és fascinant, no? Jo, efectivament, m'agrada molt el cine clàssic, però tampoc era super, super fan, no?, de la Grace Kelly, però aquest fet, no?, ja, i que hi haguessin imatges, jo crec que això sí que em va fascinar.
No, i sobretot que va fer a si mateix una bona visita a Mallorca, perquè varen estar a l'Hotel Formentor, varen arribar en iot a Pollença, en Sodeo Juvente, que era el lloc que tenia en Rainiero en aquell moment, com comentaves, varen anar a la plaça de Toros. Tu vares haver de reconstruir per el teu curtmetratge una mica la visita de Grace Kelly.
Sí, a més és molt, molt graciós perquè jo vaig rodar a la plaça de Toros d'Inca perquè la Palma era impossible. Perquè, bueno, no sé, era molt difícil accedir-hi, no?, i rodar. I vàrem llogar a la plaça de Toros d'Inca i reconstruir la de Palma. Va ser molt divertit. Mm.
I què és allò que més et va agradar de poder reconstruir aquesta història?
Bueno, jo crec que al final era una història molt bonica perquè tractava d'un personatge... La pel·lícula va d'un, diguéssim, d'una espècie de pagès, no?, podria ser de l'interior de l'illa, no?, de Mallorca, i com, bueno, de sobte s'entera de l'arribada de Grace Kelly i perquè està enamorada, bueno, està idealitza, bueno, la idealitza, no?, està enamorada d'ella i se vol apropar, no?, i al final volia fer una història d'amor d'una persona que no està a prop de Grace Kelly, però quan arriba a l'illa vol estar a prop, no?, i era això el que em va, sobretot el que més em va agradar, no?, el poder barrejar ficció i documental i intentar fer una història d'amor d'un mallorquí, no?, de 50 a 60 anys, més o menys, el personatge, com es volia apropar, quan en aquella època que no hi havia, òbviament, ni xarxes socials, ni internet, i quan una persona, quan era famosa, era realment, bueno, molt mastodòntica, no? Vull dir, era algo com inabarcable, no? I jo crec que això era la potència, no? De, bueno, jo estic enamorada d'ella i faré tot el possible per apropar-me, no?
I també aquest personatge que interpretava Alex Angulo, d'aquest pagès que s'enamora que està enamorat de Grace Kelly i decideix mirar de seguir-la per mirar de poder saludar-la i de poder-la conèixer, també reflectia una mica tot allò que varen viure molts espanyols en aquella època que coneixien a la princesa de Mònaco primer a través de les pàgines de fotogrames i després a través de les pàgines de Sola, que varen quedar fascinats amb aquest personatge.
Sí, exactament. Vull dir, va ser, de fet, Lola li va dedicar un especial a la visita a Mallorca. Jo encara el tinc, bueno, crec que no sé si queden còpies, però vaig tindre que comprar de segona mà en el seu moment, que no va costar, òbviament, una pasta, no? Perquè, clar, bueno, n'hi ha poques còpies, i era un especial de la visita a Mallorca, no? O sigui, avui en dia és com impensable, no? Bueno, òbviament ja no funciona així, no? De fer una especial d'una visita a una persona famosa i tal. Però fixa't l'important que era, no?, aquella visita, que a nivell estatal, a Espanya, no?, com va sortir un especial sobre la visita a Mallorca.
I després d'haver repassat tot Snowdon i d'haver pogut jugar i, sobretot, manipular aquestes imatges, entens la fascinació que sentia la gent en aquell moment per Grace Kelly? Perquè és cert que era una dona molt fotogènica i jo que he vist algunes d'aquestes imatges de Snowdon és que no surt ni malament, ni amb una mala cara, ni res en cap moment del metratge. És al·lucinant el control que tenia del propi personatge Grace Kelly.
Sí, la veritat és que m'ho va posar molt fàcil a l'hora d'editar, no? d'escollir, perquè és veritat, ara m'estic recordant del moment d'edició, de muntatge de la pel·lícula, i tens raó que no vaig desestimar cap fotograma, o sigui, tot anava molt bé. En canvi, amb en Rainier era diferent, no? En Grace Kelly sempre estava... I si no estava elegant, estava fascinant, no? O sigui, increïble, tenia un magnetisme molt potent a cada fotograma.
No, i el que destaca tothom és la quantitat de roba i de vestits que va dur Grace Kelly per aquesta visita. Perquè si una cosa va tenir és que va deixar tothom enamorat no només per l'elegància, sinó també per lo moderna que era per aquella època i per la quantitat de roba que va dur.
Sí, efectivament. A més, hi ha imatges d'aquestes del Nodo quan ella està arribant a la plaça de Toros, on tota la gent de Palma d'aquella època està al costat d'ella, no?, perquè la vol saludar i tal, i veus molt el contrast, no?, i era quasi com una passarel·la, no?, ella entra per la porta de la plaça, i, òbviament, ningú es posa davant, sinó al costat, i veus el contrast, no?, era molt, molt divertit.
Tothom volia acostar-s'hi, admirar-la i fins i tot copiar-ne l'estil. Quantes persones anaven a la modista amb fotografies de revistes demanant un vestit semblant al de la diva?
Segurament moltes, Marta. Ja és que tenia un armari digne d'una princesa, mai millor dit. Des del vestit de núvia de Randa fins als conjunts d'estil Ladylike, els guants de color blanc elegantíssims o la famosa bossa Hermès Kelly, Grace ha estat font d'inspiració per a generacions d'estilistes. Fins i tot va donar nom a les galletes més famoses de ca nostra, perquè les divas són així, una inspiració. En parlam amb l'experta Soledad Rebollar.
Era en la época dorada un icono de elegancia, enganchaba muchísimo y su manera de vestir, esa cinturita de aguja y esas faldas completamente vaporosas, claro, iban, quiero esto, exactamente.
¿Y por qué crees que Grace Kelly va a triunfar tanto como icono de estilo?
A ver, yo creo que, mira, es muy actual ahora mismo, ¿no? Esa elegancia, esa belleza del lujo silencioso, ¿no? Que ahora mismo está muy actual y es tal cual, ¿no? Ella sabía muy bien lo que se ponía, sabía muy bien y estudiaba muy bien qué le quedaba bien, qué le favorecía. Y entonces lo que transmitía era como serenidad, era como aquí estoy y todo lo que se ponía era al detalle y eso es lo que realmente, claro, no era tanto estridencia, sino como bien puesto, bien elegido y me favorece.
A l'estilisme de Grace Kelly tot estava calculat, podríem dir. No hi havia quasi lloc per la improvisació.
Sí, dicen que ella era muy exigente con ella misma. E incluso si nos vamos al cine, dicen que ella hacía repetir las tomas como nadie, porque era muy exigente con ella. O sea, lo tenía todo muy, muy estudiado.
Tu creus que el fet de que Grace Kelly hagués tingut doblers des que era nina, perquè ella era d'una família de l'aristocràcia de Filadèlfia, aquest old money, aquests doblers antics, ella ja se li notava. És allò que diuen de l'elegància de la gent que té duros, que no importa que duguin roba bona, que ells ja la saben dur.
Claro. Creus
que aquest era el secret de Grace Kelly, que ella sabia dur allò que de Coco Chanel, no deixis que el vestit te dugui tu, tu has de dur el vestit.
Efectivamente, así es, lo acabas de clavar. Por eso decía, es la elegancia, es decir, es que es un movimiento, es un saber estar. Es un saber sentarte. Esa era Grace Kelly. Ella sabía muy bien dónde tenía que hablar, dónde tenía que sonreír, cómo se tenía que sentar y eso al final es para mí es la elegancia, ¿no?
Parlant de vestits, començant per el vestit de núvia. Aquí, Soledad, quasi estem parlant d'una obra d'art.
Totalmente. Dicen que estuvieron durante varias semanas más de 30 costureras haciendo el traje. Era un traje, además, hecho a mano. Si os dais cuenta, llevaba cuello alto. No se transparentaba nada. Su cola era de casi 30 metros. El corpiño, todo empedrado, estaba mezclado con seda natural. Era muy elegante incluso en los complementos. Si lo veis, era como la perla, pero nada de mucha, sino el hilito fino. Estaba todo pensado. Yo creo que ahí hizo ya la transición a... Sabía exactamente qué intención, quería transmitir el día que se casó. O sea, porque al final era más intención de qué es lo que voy a hacer ahora. Pues, ¿sabes? Voy...
Es como deix l'actriu sí. y benvinguda a la princesa.
Sí, sí. Yo creo que fue esa transición, ¿no? Es como dejo de actuar, porque fue lo que hizo, y supo muy bien ponerse en su papel.
Deia Marta que hi havia com una etapa de Hollywood i després Grace Kelly sí que va convertir-se una mica en ambaixadora de la moda francesa, perquè Mònaco no és que tingui grans dissenyadors, però com que està liat amb França, suposo que ella va agafar aquest paper com a ambaixadora. Christian Dior, Givenchy, Chanel, Saint Laurent, Balenciaga, a la època francesa, tot això és allò que va ajudar a conformar allò que seria la icona Grace Kelly, una dona que anava elegant fins i tot en roba de dormir, perquè hi ha unes fotos d'ella per la piscina de Mònaco, que és el que me posaria jo per anar a unes noces. Clar, és que és un univers totalment diferent.
Cuando ya empieza a ejercer su papel de princesa, sobretot tira mucho de Givenchy y de Balenciaga. Ella sabía muy bien cuáles eran sus diseñadores favoritos. Por ejemplo, a Dior le hizo unos vestidos de lana en color pastel. Y luego Balenciaga y Givenchy eran de sus favoritos cada vez que hacía alguna presentación o iba a algún evento, un evento grande. Y como icono, ese bolso de Hermès que además lo hizo famoso porque ocultó su embarazo.
Una bolsa per la qual encara ara hi ha coa de 2 anys perquè te'n facin una. Bàsicament, poques actrius poden dir primer que tenen una bossa en el seu nom i després que la gent faci coa mig segle després per tenir una de les famoses Kelly Bags dins del seu armari.
Pues sí, es impactante que su legado, después de tantísimos años, siga aquí.
I conten que no era una dona que viatjàs lleugera d'equipatge perquè li agradava poder tenir on triar. Soledat, és cert que va venir de viatge de noces amb 80 maletes?
Pues sí, Marta, 80 maletes. Vino de viaje de novios al Hotel Formentor y claro...
Imagina't a Sant Joan, per no perdre, no? Cap d'aquestes maletes, és que 80 són moltes.
Sí, sí, lo que pasa que, claro, ella... Resulta que si bajaba a desayunar, tenía estudiado qué ponerse, ¿no? Si bajaba a dar un paseo por la playa, si de repente iba a hacer alguna visita, entonces se cambiaba. De hecho, hay comentarios de que cada 2 horas, no creo, o sea, no está tangible en las 2 horas, pero sí que dependiendo, o sea, si tenía que subir a la habitación 6 veces porque tenía su agenda bastante llena, pues entonces se cambiaba de vestuario.
Per tant, podríem dir que Grace Kelly era una mica la Piquer de Mònaco.
Sí.
Que anava amb els seus baguls fent voltes pel món per estar sempre en perfecte estat de revista.
Dives i divins.
Apoya energicio de la vansa vía. Mira, va encenderse la noche de mayo.
I més enllà de ser la Piquer de Mònaco, com l'acaba de batejar en Xisco, també va ser una gran actriu, i així ens ho recorda el crític Josep Antoni Mendiola.
Per què creus que hem de considerar Grace Kelly una estrella?
Jo crec que és senzilla, i no era perquè fos princesa de Mònaco, però si tu agafes el seu currículum, crec que no hi ha cap currículum tan impolut com el seu. Va començar en Henry Hathaway, va seguir en John Ford, va seguir en Hitchcock. En John Ford, vull dir, va fer feina en sos millors directors del moment. I era tot va ser perquè la primera pel·lícula de Henry Hathaway, que tots hores, en John Ford la va veure. Després va rodar Sol davant del perill, amb Fred Zinnemann, ni més ni manco. I després, no tan sols, va rodar amb directors importants. Cada pel·lícula tenia un partenaire, que diuen, més important encara, Gary Cooper, Clark Gable, Ray Milland, James Stewart, William Holden, Bing Crosby. Crec que com a currículum no està, no està gent malament. De tota manera, Grace Kelly, la seva vida, vull dir, estava lligada en el teatre. Tenia un tio, un germà de son pare, que va guanyar el Pulitzer de teatre. I ell va fer un parell d'obres de teatre van d'entrar en el cine i feia obres del seu tio, ja t'ho dic, que va ser Pulitzer. Vull dir, com a cosa, vull dir, que no va ser... No era només una nina guapa, va ser una nina que jo crec que era una bona actriu, i si la història no li ha fet justícia.
I a més, va guanyar un Òscar.
Sí, va guanyar un Òscar en la pel·lícula menys coneguda, The Country Girl, Angoixa de viure, o una cosa, crec que va ser Angústia de vivir, se titulava aquí en castellà, i compartia protagonisme amb Bing Crosby i amb William Holden. El seu currículum també com a amant o com a nòvia o com que li vulguis dir, tampoc és minso, perquè et conten que també Gary Cooper, Ray Milland, en tots els que va fer feina menys amb James Stewart, va tenir un petit liet.
I això, mentre ara estic regirat amb aquesta confessió que m'has feta, això és perquè està documentat.
Sí, això diuen i això t'ho dic.
I també Grace Kelly, una dona molt lligada a una illa com és Mallorca, perquè varen triar tant ella com Reina de Mònaco quan se varen casar, que nostra, per venir de Lluna de Mel.
Sí, però jo crec que varen fer mig món. Vull dir, aquestes coses eren coses de sola en aquell temps. Vull dir, perquè després ja no va tornar a fer cap pel·lícula. Va dedicar-se a la seva vida a patir de veure en Reina de Mònaco.
Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour.
Grace serà recordada per sempre per la seva vida com a actriu i com a princesa, però, malauradament, també per la seva mort, una de les més tràgiques del món del cinema i no exempta de cert misteri.
Han passat dècades, però hi ha històries que no deixen de generar preguntes. I la mort de Grace Kelly n'és una. Un succés que, amb el pas del temps, no ha perdut el seu halo de misteri.
Tot va ocórrer el 14 de setembre de 1982. Aquell dia, la vida de la família Grimaldi va canviar per sempre. La princesa viatjava en cotxe amb la seva filla, Estefania, per una carretera complicada de Mònaco.
De sobte, el vehicle va perdre el control en un revolt. Va sortir de la carretera, va caure per un desnivell de desenes de metres i va acabar impactant violentament contra una estructura. Les conseqüències van ser devastadores. Grace Kelly va patir un greu episodi mèdic que va obligar a intervenir-la d'urgència. Malgrat els esforços, va morir a l'hospital poc després.
Al seu costat, Estefania, només tenia 17 anys. Va sobreviure amb lesions físiques importants, però sobretot amb una empremta emocional que la marcaria per sempre, a més de l'ombra de la sospita que mai no ha deixat d'acompanyar-la.
I ja que parlant d'Estefania de Mònaco, per cert, seria la segona Grimaldi, amb una connexió més que evident a l'illa de Mallorca, perquè recordem que Adams Pérez, l'artista acròbata de qui es va enamorar i en què es va casar després del seu matrimoni desastrós amb el guardaespatlles Daniel Ducret, va fer feina durant molts anys a Mallorca.
És cert, va ser a Sona Mà, on feia un espectacle de circ amb el seu germà i es feien dir Pérez Brothers.
I aquí s'acaba la història de la nostra protagonista d'avui. Grace Kelly no va ser només una estrella de cinema ni una princesa de conte. Where have all the flowers gone? Va ser una dona que va saber reinventar-se, passant del focus de Hollywood a la discreció no sempre fàcil d'una vida institucional.
La seva elegància, però, no era només una qüestió d'imatge. Era una manera d'estar al món, de moure's amb una serenor que encara avui inspira. Per això, quan pensem en ella, no recordem només la tragèdia del seu final, sinó la llum que va deixar el seu pas. Where have all the young girls gone? Long time passing.
Where have all the young girls gone? Dives i divins amb Xisco Nadal i Marta Grau a IB3 Ràdio.
IB3 Podcast. Un món de sons.